Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el comp...
La química divina treballa a la Terra. Nathaniel Hawthorne. Amigues, amics, benvingudes, benvinguts.
El compromís ciutadà, en Joan Ortiz i Serra.
Política de corbata i escó o política de plaça i de carrer. Que la democràcia no és perfecta, ho sabem. Que de moment és la millor manera de governar-nos, també. Però d'una societat sensibilitzada amb els problemes socials, desenganyada de les promeses que es dilueixen amb el temps, víctimes de la injustícia d'un sistema establert, en surt una democràcia reforçada, directa, més participativa i de major incidència sobre el dia a dia dels ciutadans. A la mandra d'una campanya de 15 dies eterns, el bombardeig constant de missatges, a un discurs que es repeteix amb els tòpics de sempre, que entra a les nostres llars, a les dutxes, a les taules, als cotxes, als llits, a l'avorriment d'una política allunyada de la realitat que fa i desfà segons dictaminen lobbies i mercats, a l'escepticisme de saber qui ens seguirà portant per una versió diferent del mateix camí. Doncs davant de tot això, diverses plataformes ciutadanes diuen que ja n'hi ha prou, que la democràcia no és donar poder a uns pocs escollits perquè facin segons creguin, vulguin o els pressionin, sinó que democràcia és incidir un mateix, intervenir directament en les preses de decisions, poder dir això sí, això no, i que se li faci cas. Pagar o no un deute que no hem contret, fer que una ILP sigui vinculant, exercir una veritable sobirania energètica o alimentària. Avui parlarem d'això, de la sobirania alimentària, en certa manera. Que sí, que votar a Europa era important, i per Catalunya més. Que la irrupció d'algunes petites formacions com Podemos diuen molt del que està passant. Que debilitar els grans és senyal d'una major diversitat democràtica. Però el que no deixa de ser un bri d'esperança per una democràcia malalta i ensopida és que una plataforma ciutadana posi damunt la taula temes que no s'escullen ni es discuteixen, ni tan sols a Europa, perquè no interessa, però que afecten directament les nostres butxaques o les nostres vides. I això és el que va fer el multireferèndum en un dia com diumenge passat d'eleccions al Parlament Europeu. Ja tocava, davant d'un sistema enquistat i estancat en els seus propis defectes i errors, que una ciutadania que vol créixer i portar dignitat i justícia als carrers fes un pas com aquest. Ni el Parlament, ni el Gobierno, ni Brussel·les són prou lluny quan s'aprèn a cridar ben fort en una mateixa direcció. I això és el que per fi hem començat a fer. Que sí, que de moment ha tingut poca repercussió, però és que encara som petits. Espereu a que siguem grans i ja en parlarem.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
Avui deia això de la sobirania alimentària perquè ens visita en Joan Salicru. Recordeu que va venir fa uns mesos, de fet el 20 de gener d'aquest mateix 2014, ja vam quedar encantats i vam dir, Joan, torna! Doncs avui torna. Com influeixen els astres a l'hort? Joan Salicru, pagès, eh? Com influeixen els astres a l'hort? Quins preparats naturals fer perquè el camp estigui a punt i sa? Com abrigar la terra com fa fred, quan fa fred, i em pregunto, també se l'ha de refrescar quan fa calor? Ja ho veurem. I sobretot, com fer anar les mans del pagès perquè la vida circuli i s'expressi de la més elevada manera a través de les verdures i les fruites que plantem. I atenció, perquè avui direm quin dia totes les persones que ens ajudeu amb el compromís ciutadà podrem anar a fer una visita a l'hort d'en Joan Salicru. Avui, el programa Agricultura Biodinàmica. També la Swamini Danda, com saber si un mestre espiritual és autèntic, que no ens enganya? Parlarem amb la Bridget Hunter d'aquí uns segons, de fet la tenim ja a l'altra banda del fil telefònic, per veure com es presenta la festa solidària, diria, de Bollywood, per recollir fons per construir una casa a la Fundació Vicente Ferrer. I acabarem el programa d'avui amb la participació de l'Enric Tintoré, el seu punt de llum, tot plegat en aquest programa que es diu El Compromís Ciutadà, que el fa el Jordi Carretero des de les vies de so, i Joan Ortiz i Serra, qui us parla, servidor, en el programa número 32, un programa de ràdio per la nova consciència social, pel canvi de paradigma, que fa anàlisi crítica d'aquest sistema en el que vivim, però sobretot, com que ens agrada el discurs constructiu i positiu, el que fem és oferir alternatives. I avui en posarem damunt de la taula una de claríssima. Per canviar el món també tenim clar que abans cal que comencem a canviar nosaltres. I aquest és el missatge principal del Compromís Ciutadà. Si vols ajudar-nos a participar, si vols fer que aquest programa pugui seguir en antena, acceptarem la teva microdonació de només un euro al mes, perquè així és com funciona aquest programa, una microdonació d'un euro al mes, que la pots fer a la pàgina web teaming.net/elcompromisciutadà. Teaming acabat amb ING. Teaming.net, repeteixo, /elcompromisciutadà. Per suposat que ens trobaràs al Facebook, al Twitter i a periodismeiconsciència.org. I el que fem ara, us ho dèiem, tenim la Bridget Hunter a l'altra banda del fil telefònic, que és representant de la Fundació Vicente Ferrer a Sant Cugat i amb la que volem parlar d'aquesta festa. Bridget Hunter, bona tarda.
Bona tarda.
La Bridget Hunter és la representant de la Fundació Vicente Ferrer a Sant Cugat. I per què parlem amb ella? Doncs molt senzill, perquè aquest cap de setmana esteu de festa, no, a Sant Cugat?
Doncs sí, estem organitzant una festa, sí.
I explica'ns una mica de què anirà aquesta festa, doncs.
Bueno, de fet és un acte benefici de la Fundació. Està organitzat pel grup de voluntaris de Sant Cugat. I consisteix en... Primer posarà una xerrada per una traductora de la Fundació que treballa a l'Índia, Sujafa, que és el primer cop que està aquí en Espanya. Doncs ens explicarà els nous projectes que estan fent en la Fundació. Després hi haurà una pel·lícula d'uns 10 minuts i després l'actuació de Bollywood per part de la Centre Fana de Sabadell. I després de l'actuació farem una classe amb tothom, que tothom...
Una classe de Bollywood.
Classe de Bollywood, exacte, sí. I després per descansar, un taller de henna i un tast de dolços i begudes a l'Índia que estan fets per els nostres voluntaris. O sigui que una tarda divertit i esperem que
consiguem...
Digues. Recaptar fons.
Molt bé. Va, clar, aquest és l'objectiu, recaptar fons. Llavors fem una cosa. Dóna'ns les coordenades, és a dir, dia 31, no?
Quedem que és el dia 31.
31 de maig.
A les 6 de la tarda, sí. En el casal Torreblanca, aquí a Sant Cugat.
Casal Torreblanca de Sant Cugat. I llavors sí. M'imagino que l'entrada, si s'han de recollir fons, deu tenir un preu, no? Deu ser
pues sí, no. El preu de l'entrada és 8 euros per adult i 4 euros per nens fins als 10 anys.
I anava a dir, i llavors tot això d'aquests diners, què en farem?
És que l'any passat ho vam fer també un acte similar i vam aconseguir una casa.
Què vols dir, aconseguir una casa?
Vam aconseguir fons, prou fons per construir una casa a l'Índia per una família i volíem fer el mateix aquest any. La idea és d'aconseguir una casa.
Llavors, a veure, perdona, Bridget, quan vau recaptar l'any passat?
Uns 1.500 euros.
A 1.500 euros es construeix una casa a l'Índia.
Són 1.700 euros, però hem afegit una miqueta per aconseguir la casa, de fet.
A 1.700 euros es construeix una casa a l'Índia, no?
Exacte, sí, sí. Els preus són diferents d'aquí, però sí, es construeix una casa.
Objectiu, aconseguir 1.700 euros com a mínim per poder fer aquesta casa, no?
Exacte, sí, s'esperem.
No sé si hi ha alguna cosa més que...
Bueno, és que volia explicar una mica, quan se fa una casa a la zona de la Fundació Anantapur, en la Índia, sempre es posa el nom de la dona, que crec que això és molt, molt important, perquè les dones en la Índia, com molta gent sap, estan bastant malament. En la Fundació s'està canviant això. Però posen les cases a nom de la dona per donar-los més seguretat. Que tenen una casa per als seus fills i per ella tota la vida, si passi el que passi. Això crec que és important saber-ho.
Escolta'm, més o menys quantes persones van...
L'any passat unes 160 persones.
Unes 160?
Sí, i esperem, arribem a 200 aquest any.
Recordem, ho hem dit, això exactament. 8 euros l'entrada adulta, 4 euros l'entrada del nen.
Sí.
Alguna cosa més que vulguis destacar-ne, Bridget?
Convidar a tothom qui vulgui venir a passar una bona tarda i, a més, aconseguir la casa.
Aquest és l'objectiu principal. Això del Bollywood, la gent s'hi anima després? Perquè has dit que es farà una classe de Bollywood, no?
Sí, la gent s'anima. Sí, és molt divertit.
Sí.
I una mica d'exercici també, eh? Està molt bé, molt bé. Ho passem molt bé, la veritat.
D'acord, d'acord. Doncs, Bridget, que molts èxits al Casal Torreblanca de Sant Cugat aquest dissabte, dia 31. Serà, m'has dit, a les 6 de la tarda, oi?
A les 6 de la tarda, sí.
I més informació?
Pues, si voleu més informació, em podeu trucar pel mòbil, que és el 637 41 61 20, o bé enviar un mail a sancugat@fundacionvicenteferrer.org.
sancugat@fundacionvicenteferrer.
Ai, també tinc que dir, les entrades estaran a la venda aquest divendres i dissabte matí al Mercat Torreblanca, també divendres i dissabte en el Centre Comercial de Mirasol i el dissabte matí al Mercat de Valdoreig. I també a la Casa de Torreblanca per la tarda.
Bridget, molts èxits.
Moltes gràcies,
que vagi
Joan.
Bé. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Adéu.
A tu.
Adéu. Bona tarda.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
I això del Bollywood, no sé, Jordi Carretero, tu n'has fet mai de Bollywood o no? Més aviat no, eh? Potser sí que et veig, movent el cuerpo. En fi, amigues, amics, Compromís Ciutadà, aquest programa microfinançat per la ciutadania, com dèiem, al preu d'un euro mensual a través de teaming.net/elcompromisciutadà, teaming acabat amb ing.net/elcompromisciutadà, un programa doncs, que, com dèiem, també fa anàlisi crítica del sistema, però sobretot busca oferir alternatives i busca també transmetre un missatge que és fonamental. Per canviar el món cal que comencem a canviar nosaltres primer. Dit això, una de les inspiradores del programa que hi té presència és la Swamini Danda, que la saludem avui fent ús de les noves tecnologies, parlant amb ella via Skype, perquè la tenim a uns pocs quilòmetres d'aquí. Bé, gairebé 200, no sé si són molts o pocs. En qualsevol cas, Swamini Danda, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
El poder dels petits canvis.
Amb Swamini Danda.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Divinament.
Ah, estupendo. Això m'agrada.
Sí, des de Garriguella, no?
Des de Garriguella. Darrerament ja veieu que estic bastant per l'Empordà.
Bueno, fantàstic. Anava a dir, però avui amb una connexió diferent, perquè hem provat això de Skype i de moment sembla que funciona, no?
Aviam, això de les tecnologies no és lo meu, però bueno, vem-ho.
De totes maneres, em sents bé o què? O d'aquella manera?
No gaire, però bueno, confiem.
Intentem-ho.
Sí.
Swamini Danda, avui la figura del mestre. Com podem arribar a saber que un mestre ho és de veritat o no? Que no ens estan enganyant?
Bé, un bon mestre sempre serà aquell qui ensenya des de la seva experiència i des de l'amor, no? I jo quan vaig començar a fer classes, el mestre em va dir, ensenya el que tu has viscut, però no ensenyis el que no has viscut. Vol dir que ho has d'haver viscut, que ho has d'haver integrat, no? No pots haver-ho copiat, ni estudiat en un llibre, ni haver anat a un curs o un parell de mesos a l'Índia i dir, mira, ja em poso a donar classes. No, ho has d'haver viscut, has d'haver passat per aquella disciplina. Per què? Perquè trobaràs persones amb unes limitacions i has de poder dir, no et preocupis, que jo també he passat per això. Si camines una miqueta més, ja hi arribaràs, però clar, sempre amb aquella honradesa de que tu ja has passat per allà, des de que tremolen les cames quan comences, a que la ment se te'n va aquí sap on i no la pots portar on tu vol mestre, per exemple, perquè clar, en una classe de ioga es treballa el cos, es treballa la ment, i tot el material de treball que entra en aquella classe és la teva vida, és la teva persona. Aleshores, un bon mestre ha de conèixer tot això, ha de saber una mica de medicina, una mica de psicologia, una mica d'espiritualitat. Jo diria que un bon mestre es fa sempre des de la passió per allò que ensenya. És igual si ensenya física, com química, com matemàtiques, com ioga. I qui ensenya des de la passió vol dir que és la seva vida, que és la seva vocació, no diríem. I bueno, sigui cert que, a més d'aquella part honrada i legal del mestre, també és molt important que l'alumne que vol aprendre també sigui ell legal o sincer amb ell mateix, que sàpiga què espera, què necessita i que vagi fent camí amb confiança. El que sí que podria dir és que els mestres de ioga, els verdaders mestres de ioga d'entrada, no agraden. Molt sovint no agraden. Ara em fa riure, però és veritat.
A tu et va passar això, no? A tu et va passar que
home, el meu mestre no era la persona, la imatge, no?, que podem tenir d'un mestre de ioga, així, compassiva, tranquil·la. Era una persona molt, molt, molt realista, molt pràctica, no?, per dir-ho així. I sempre li he agraït, perquè doncs, potser el que jo ho explicaria com que et fa de mirall. És a dir, tu amb un mirall doncs, et veus la cara que fas. El mestre, d'entrada, no ha de tenir cap interès per ell mateix, sinó per ajudar-te a tu, per ensenyar-te a tu. I aleshores, clar, si et fa de mirar i et veus la cara doncs, que està bruta i no t'agrada veure't que tens la cara bruta, això vol dir doncs, aquella part orgullosa de nosaltres mateixos, aquella part falsa, aquella part doncs, que no voldríem veure. Doncs tens dues opcions, o trenques el mirall i te'n vas, o t'arrendes la cara, no? Això doncs, és quelcom que els occidentals no estem massa acostumats. Així com a l'Orient, a l'Índia, un noi o una persona que vol començar un camí de ioga ja d'entrada té un gran respecte pel mestre, és una, diguem-ne, confiança incondicional, perquè ha nascut en aquest ambient. Tu pensa que la ioga forma part d'una cultura amb més de 700 milions d'habitants i més de 4 o 10 mil anys d'antiguitat. Vull dir que no és algo que podem prendre'ns a la lleugera, algo d'important pot haver-hi aquí dins, no? Però clar, no, nosaltres no hem crescut en aquest ambient ni amb aquesta devoció ni amb aquest respecte. Llavors els nostres paràmetres per valorar un mestre de ioga de vegades fallarem també nosaltres. I bé, jo recomanaria que cada persona comenci amb el que, diguem-ne, necessita bàsic, no? Doncs si doncs, necessites una salut física, una persona que estigui preparada doncs, per guiar-te i ajudar-te. Encara que et sembli que potser et recomana alguna cosa que no està molt amb la doctrina de la nostra cultura occidental, segurament et farà bé. Doncs el mateix, si tu busques un equilibri de la ment, millorar estats d'ansietat, d'angoixa, doncs la ioga et dona eines senzilles i eficients. Doncs, bueno, segueix per això i vés buscant aquest mestre que va complint, perquè a mesura que tu practiques ioga veus més enllà, no? Potser jo mateixa vaig començar doncs, perquè em feia mal l'esquena o perquè tenia una miqueta d'ansietat. Després veus que darrere d'allò pots créixer molt més com a persona i has de trobar un mestre que et pugui anar guiant aquest camí, com fan tots els mestres, no? Que ens guien. I el que et puc dir és com professional, ja sigui de la medicina o de la ioga, com estem parlant, un mestre no es fa en un any ni en quatre. Són anys d'experiència, són anys d'entrega, no? Jo diria que el nostre llinatge, un mínim de 2 anys, per exemple. Es pot ser professor de ioga, eh? Professor, sí. Professor, doncs, en els gimnasos, hi ha molts professors de ioga amb uns coneixements bàsics i fins i tot algun títol, no? Però mestre de ioga, com tu m'estaràs preguntant, mestre de ioga, no. La diferència entre un professor i un mestre, el professor sabrà unes poques tècniques, però la ioga, igual que altres disciplines, igual que la vida en si, és fins a l'infinit, no?
I una cosa és el professor, que sap unes tècniques bàsiques, i llavors el mestre...
Ah. Clar, el mestre ha d'haver encarnat, com et deia, en ell mateix, amb la seva disciplina, no? La ciència de la medicina, de la psicologia, de la filosofia, de l'espiritualitat, tot allò que pugui necessitar una persona. Hem parlat de les persones doncs, que acudeixen a la ioga doncs, per una necessitat de salut física, o bé doncs, un equilibri de la ment, una relaxació, etc. Però potser hi ha algú que ja passa a buscar un coneixement de la metafísica, no? El que seria l'existència mateixa, inclosa la seva pròpia, no? I amb la ioga pot trobar definicions i ensenyaments precisos i clars, sense ni foscors ni perills, no? O pot ser una persona que tingui un sentit religiós o no sé, o de santedat, o de, bueno, d'una vida més mística, no? Per entendre'ns amb la ioga, ho pot trobar també. Aleshores, un mestre ha d'estar preparat per tot això.
La figura del mestre, doncs, som-hi, Nanda, gràcies per les teves paraules i per aquest poder dels petits canvis que cada dilluns portes aquí a la ràdio. Digues.
Deixa'm dir una darrera cosa, no? Sí, que diem, finalment, sempre es diu que no hi ha bons mestres, sinó bons alumnes. Que això vol dir que un bon alumne, aquell que realment té ganes, que té passió, que té entrega amb el que se li ensenya per investigar, per posar-ho a la pràctica i per verificar per ell mateix si allò que fa li funciona o no, de ben segur trobarà un bon mestre. I si no és bon mestre, l'alumne farà que aquell mestre sigui bo, perquè tots aprenem de tots.
Moltes gràcies, Swami Nidanda.
Gràcies a vosaltres.
I la setmana que ve, eh?
Vinga, doncs bona tarda.
Adéu.
Adéu.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. El proper 31 de maig, trobada anual del Club Més Amics a Montserrat. Celebrarem la missa conventual, el dinar de germanor i aquest any la visita guiada a la Cova de Sant Ignasi, a Manresa. Comptarem amb la presència de mossèn Jaume Aymar, el pare abat Josep Maria Soler i el cardenal de Barcelona Lluís Martínez Sistac. Més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, La Cartoixa per dins. Entrevista a José Manuel Rodríguez, prior de Montalegre. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
Seguim endavant després d'haver parlat amb la Swami Nidanda en aquest programa El Compromís Ciutadà microfinançat per la ciutadania al preu d'un euro mensual. Un euro mensual que pots fer-nos arribar a través de teaming.net/elcompromisciutadà. Teaming acabat amb ing.net/elcompromisciutadà. Joan Salicru, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Què hi tens a l'hort ara?
A l'hort ara hi ha faves, pèsols... Ara fa poc hem sembrat tot el que vindrà a l'estiu, carbassons, tomaqueres, pebrots, albergínies...
Els preparats, que ara ens explicaràs què és això.
Sí, no? Sí.
Et lleves molt d'hora o què?
Entre 5 i 6.
I a quina hora ets al camp?
Allà a les 7, o així comencem a regar. Així.
Déu-n'hi-do. Veus sortir el sol?
Sí, no?
I m'imagino, clar, allà a Vallgorguina, al Parc del Montnegre, no? Això està allà, no?
Sí.
I deus veure com surt, com s'aixeca el dia, amb el poble allà als peus.
Sí.
I dic jo, les velletes, capencidetes, cap a l'església van caminant, m'imagino jo. Avui, abans de començar l'entrevista, Joan Manuel Serrat, i aquest tema, que és cançó de matinada, d'acord?
Molt bé.
Ens va dir la veu tremolosa i trista d'un campanar, un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser un gall que dins la cor canta, la nit és morta i ja es fa clar, la nit és morta i ja es fa clar. Les fulles del camp del fals veït s'expulsen l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfi fins que les tallin tan mullada i fresca, per caure a terra massa el temps hi ha, per caure a terra massa el temps hi ha. Dins de la vila s'aplora un nen i a les afores corren els vents. Amb el serró i la bota a l'esquena i amb un bastó a la mà, i el seu gos d'atura se'n van cap unes altres pastures, trencant rius i cabanyes a les muntanyes volen tornar. Surt amb l'aurora, cal sortir d'hora, que el camí que han de fer és molt llarg, que el camí que han de fer és molt llarg. Cap a la vilesa del pagès, la bossa buida i el carro ple. Roig, tomàques i de verdures collides del seu hort. La mula sua i el carro crida i l'home tanca els ulls i somia mentre el sol es lleva un llit d'alzines enlluernant. A les velletes cap a encidetes, cap a l'església van caminar, cap a l'església van caminar. I ara és el
amb aquesta versió de la Bet i el Joan Masdeu, evidentment original de Joan Manuel Serrat, no sé, avui per il·lustrar, per posar aquesta atmosfera amb en Joan Salicru, Joan, t'he muntat aquest escenari, eh?
Em va molt bé, va molt
sí,
bé.
Sí, per això he pensat que hi encaixava i que, a més, t'hi veia i quedava tot maco, no?
Ja encaixa perfectament.
Avui, en Joan Salicru, pagès biodinàmic, atenció, perquè ara parlarem d'una sèrie de coses d'aquelles que sorprenen i que venen del camp, que dius, ah sí, caram, Déu-n'hi-do això, quines coses que s'aprenen de la terra, no? I de tot el que aprenem hi haurà la possibilitat de que 20 persones que participen en el programa a través d'aquesta donació d'un euro puguin anar a veure l'hort biodinàmic d'en Joan Salicru i que ell mateix doncs els hi expliqui com ho té muntat, no? Que serà això, al final quin dia hem dit?
12 de juliol.
El 12 de juliol, a les 11 del matí ho farem, que és una visita que sol ser d'hora i mitja, dues, no em dius?
Sí.
Sí. Ho repetirem al final del programa, que no se'ns descuidés. I avui l'agricultura biodinàmica, em pregunto, per començar, Joan, quina és la diferència una mica que hi ha entre l'agricultura biodinàmica i l'ecològica, si és que n'hi ha alguna, no?
Sí, sí, sí. Bé, tot pagès o tot agricultor biodinàmic abans comença fent agricultura ecològica. Llavors, l'agricultura ecològica és una verdura sana, no vol dir que sigui del tot viva, però és sana, no? És sense químics, sense elements químics, però hi ha la diferència, gran diferència amb l'agricultura biodinàmica, que la biodinàmica, a més de ser sana, és viva. Llavors,
què vol dir això? Exacte.
Llavors, què vol dir això? Això vol dir que, per exemple, un agricultor ecològic li permeten doncs, de tirar tot tipus d'insecticides, fungicides no químics, i llavors, és clar, el que es tracta és que la verdura tu no li hagis de tirar pràcticament res. Sí, i el que li tiris sigui natural, preparats naturals, fets a la pròpia finca o treballar amb tota la planta espontània que li agrada a certs insectes que t'ajuden a combatre el pulgó, a combatre el que sé, qualsevol tipus de plaga que pugui afectar, a combatre la tuta del tomàquet. Clar, si tu treballes, a més amb els preparats, amb tota la biodiversitat que envolta l'hort, llavors la verdura és molt més viva. Això no vol dir que no hi hagin agricultors ecològics que ja treballin amb aquesta filosofia. Vull dir que, aviam, per passar d'agricultura convencional a ecològica, el millor és fer-ho en base a una filosofia, no només fer-ho per vendre més car, que aquí hi ha l'error.
Llavors l'agricultura biodinàmica també ho és una mica més de cara o no?
Bé, pot ser una mica més car que l'ecològic, no gaire més, perquè moltes coses les vens al mateix preu que ecològic o una mica més barat, el que passa que és molt més sostenible. Un cop tu tens, treballes amb harmonia amb l'hort, amb tots els insectes, amb totes les plantes espontànies que envolten a l'hort, és molt més sostenible. Passa que això vol paciència, vol, clar, hi haurà anys que al principi que vas una mica de bòlit perquè estàs observant tot el que has d'anar deixant, tot el que, a més, has d'entrar en harmonia amb tot l'hort, costa una mica, però després ja està.
Recordo que el dia 20 de gener, que va ser la vegada que vas venir aquí al programa, vas explicar que ara et tocava escalfar la terra o preparar-la pel fred, millor dit, preparar-la pel fred.
Bé,
digues.
Bé, a la terra...
Abrigar-la.
Un dels principis de l'agricultura biodinàmica és tractar la terra com un ésser viu. Llavors, com nosaltres, com som éssers vius, a l'hivern ens abriguem del fred. Llavors, la terra l'hem d'abrigar del fred i cadascú ho ha de fer amb la vegetació que té al voltant. Hi ha qui té oliveres, doncs ho abrigarà amb fulles d'olivera, hi ha qui té alzines, ho farà amb fulles d'alzina, amb la biodiversitat que té cada un, no?
I per tant, ara li traiem totes aquestes fulles, ara és el moment de treure-li.
Sí, quan s'acosta la calor, doncs, com un ser humà, que es posa en màniga curta, doncs nosaltres, si fa molta calor, la tapem perquè no es cremi, i si per exemple...
I com ho tapem?
Per exemple, ara hi ha tot el que són les plantes espontànies que són gramínies, que creixen al voltant de l'hort, llavors tu...
I que no les traurem mai, No les traiem, aquelles.
No, les tallem. O sigui, ara abans de Sant Joan comencen a assecar-se tot el que és gramínia, doncs llavors seleccionem, anem segant tot el que és la palla, no?, la gramínia, i anem deixant la resta de plantes espontànies perquè ara, a hores d'ara, amb aquesta pluja que ha caigut avui, i si demà fa sol o bé en dies de calor, hi haurà molt de pulgor. Doncs llavors hem de guardar el que és la malva, el que és la vessa silvestre, totes aquestes plantes que agraden al pulgor. Llavors hem d'anar seleccionant, anem tapant per un cantó en funció de la temperatura i anem deixant la planta espontània que ens ajudarà a combatre les plagues de l'hort. Perquè si nosaltres ho netegem tot, llavors som uns esclaus de l'hort. Llavors sí que hem de tirar insecticides ecològics, hem de començar a maltractar la verdura. Llavors la verdura ja no és tan vital com si ho fem de l'altra manera, mantenint la biodiversitat al voltant de l'hort. No?
Verdura vital la podem relacionar també amb verdura més gustosa?
Sí. Fer més gust.
Rotundament. I els preparats? Perquè abans d'entrar en el programa em comentaves, ara estem amb el preparat de primavera, el 501, no sé què has dit.
Sí, ara hem acabat ja, perquè generalment es fan a l'abril, mitjans maig, finals de maig també encara es poden fer, a Vallgorguina sobretot, perquè sobretot l'ortiga encara no ha florit tota, perquè l'ortiga quan ha florit ja no es pot fer el preparat 504, que és el preparat del compost, perquè l'ortiga, l'interaccionar sobretot amb el planeta Mart, obre molts processos.
Atenció, a l'interaccionar amb el planeta Mart.
Mart és emprenedoria, és coratge, és
força.
Força, és creativitat, i aquest preparat no només va bé enterrar-lo en finques biodinàmiques per al preparat del compost, sinó també va bé enterrar-ho en escoles, en organitzacions, grups de gent, col·lectius socials...
Però què vol dir enterrar-ho en grups de gent?
Vol dir fer un forat a terra d'uns 40 centímetres, agafar l'ortiga, tallar-la molt petita...
Això en el cas del 504,
El 504, el preparat, sí...
Talla petita l'ortiga.
Es posa dintre d'un test o d'un tub de ceràmica foradat per cada cantó, ben apretat, i això s'enterra 40 centímetres de fundària, perquè és el que considera Steiner, que allà no afecten ni les zones dels mòbils, ni antenes, ni res de res. I aquell preparat va captant tota l'energia. Durant un any s'enterra a terra, a l'estiu capta la llum i a l'hivern capta l'energia que va entrant a la Terra tot el sistema planetari. Llavors, quan es desenterra aquella ortiga, té una informació que allò es posen en el compost, en els fems frescos de vaca o de qualsevol altre tipus de fems de cavall o el que tingui cada un, no? És millor vaca. I llavors engega tots els processos en aquella pila de compost. No?
Però això dels grups, el que no entenc, és a dir, anem a suposar que no sé, que en volem fer una aquí a Ràdio Estel, no?, per dir alguna
cosa. Sí.
Com ho fem? Perquè, clar, aquí no tenim un plantar.
No.
Aquí, hem d'anar a la finca, a una finca, hem d'anar al camp i ho fem a qualsevol lloc, ho podem fer, és que no ho entenc.
No, ho pots fer si tens, per exemple, un jardí per aquí o un pati interior, podries enterrar el preparat d'ortiga, perquè ha de ser en terra, esclar.
I això quin benefici ens produeix llavors a nosaltres?
Home,
després?
Doncs ajuda a fer els canvis que estan mig encallats, doncs t'ajudaria a desencallar-los.
Això ho esteu fent... Demano que el soroll amb les mans es filtra molt. Joan, si no et sap greu, que després ressona amb les... per antena. Anava a dir això amb les escoles, perquè m'ha sorprès molt que comentaves com amb les escoles s'està fent i això està ajudant molt als nanos.
Sí, perquè ja dic que les escoles també estan amb, tothom està en procés de canvi, no? I les escoles amb instituts, sobretot, quan el noi està en la fase d'astralitat, que és dels 14 als 21 anys, aquests preparats ajuden a canviar el propi nano, el propi noi, no?, o noia, i fins i tot tirant-los al pati o en els horts, perquè ja s'estan fent horts ja biodinàmics, amb els principis de la biodinàmica, amb instituts, no? I els nanos, doncs, van canviant. Sí, sí.
Caram, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Tot hort biodinàmic ha de tenir... una vaca, no, tres vaques, no, comentaves abans de començar?
No, sí, això, ha de tenir, bueno, les tres vaques són importants, però tant que si no és ecològic com convencional, són molt importants per tothom, no? Un és la vaca coneixem tots, no?
Sí.
Com animal, amb banyes i tal, no amb les banyes tallades. Perquè si no fa res, no...
A més, es treballa, no?, amb la banya per fer algun preparat, o no?
Sí, després t'ho explico.
Ostres.
Llavors, la segona vaca és les abelles, que tothom està esperat en què desapareixeran. Si no hi ha abelles, no hi ha verdura, ni fruita, ni qualsevol cultiu, ni vida a la terra, no? Llavors, hi ha les llombrius, que són els que ajuden a descomposar totes les restes vegetals i orgànics que tirem a la terra, no?
Ara estàs esperant que tenir abelles, no? Perquè
sí.
Tu tens vaques, sí que en tens.
Sí.
Com has dit que es diuen?
La Flora i la Farigola.
La Flora i la Farigola. Una salutació des d'aquí, si ens estan escoltant. És broma.
Segurament que em senten, segur.
Sí. Les abelles que t'han d'arribar aviat.
Sí, conec un apicultor de Santa Maria Palautordera,
sí,
que té abelles ecològiques, i va venir a fer-me una visita fa un parell de mesos i li va agradar molt i portarà uns quants ruscos a la finca, que és la tercera vaca que em falta, no?
I la banya? I el preparat?
Les banyes, ara a la primavera s'ha fet el preparat 501, que es tracta de moldre quarts blanc, si pot ser la mateixa finca, no? Perquè tota la dinàmica es tracta d'interactuar amb tot el que hi ha al voltant.
Tu tens de quarts a la finca?
Sí, Vallgorguina n'hi ha molt. Sí. És quarts una mica feldespat, però va molt bé, no? És un preparat de llum, es tracta de moldre'l ben finet, llavors es barreja amb una mica d'aigua, si pot ser de la pluja, i es va omplint la banya amb aquest preparat.
Oh, però hem dit que no tallem la banya.
No, la banya, banyes de vaques hi ha que hagin parit, que hagin tingut ja diverses cries, perquè si no serveixen. I llavors, no, les banyes ja hi ha qui en ven.
D'acord. Omplim.
Les omplim amb silici, en aquest cas, no?
Sí.
I llavors aquest preparat l'enterrem a terra igual que l'ortiga, a uns 40 centímetres de fondària, i ho desenterrem a la tardor. És un preparat que serveix per donar llum a la terra i donar llum a les verdures. I això fa que les verdures tinguin un gust i una textura molt diferent de la resta, no?
Això és alquímia a la terra, eh? Vull dir, recordo que la primera vegada que vas venir, que vam estar parlant, sí que em vaig quedar amb aquesta sensació. És alquímia a la terra, no? En fi, i això del zodíac també és molt sorprenent, no? Has parlat de la influència de Mart, o no sé si has dit la paraula influència, però...
Home, és que som un reflex del cosmos, és que és normal. El que passa és que si tens aquest coneixement, entens coses, entens com es comporten les plantes, els nens, les persones, ho entens tot. El que passa és que, clar, si no tens aquest coneixement, és difícil posar ordre, per exemple, en una classe de nens de 14 o 15 anys, no?
Però a veure, puc entendre que la lluna influeixi, no?
Sí.
Es diu això, eh? En els estats d'ànim, inclús, es diu això.
Sí.
No és que ho entenguis, que es diu i d'acord. Val, més enllà de que si les marees amunt o avall,
sí.
Però Mart, Venus, Mercuri...
Sí, però mira, t'explicaré un cas bueno, també d'uns nois i noies de 14 o 15 anys, no? Si tu fas un treball d'observació de plantes que surten ara a la primavera, plantes espontànies, doncs si un nano, un noi o noia s'identifica amb aquella flor, tu pots saber... com pot ser aquell nen, noi o noia, sense saber res d'ell.
Però i això com ho relacionem amb els astres?
Perquè, per exemple, si una noia l'any passat es va fer una experiència en un institut, l'Institut Sant Esteve de Palau d'Ordera, una noia es va identificar amb la grosella, amb aquestes...
Sí,
que em diuen, no? Doncs, si tu l'observes, té els pètals oposats,
sí?
Un davant de l'altre.
Sí.
Mart està 2 anys davant del Sol i 2 anys darrere el Sol. Si tu veus,
sí,
els pètals estan oposats, doncs tots els pètals oposats o fulles oposades vol dir que aquella planta interactua amb Mart. Si saps això, pots saber que aquella noia serà creativa, innovadora, emprenedora. Llavors ho parles amb el mestre i dius, sí, que és veritat. Aquesta noia
o sigui que reflecteix les característiques de Mart.
Sí.
I per tant... M'imagino també, això em sembla que ho havíem mig parlat l'altra vegada, hi ha verdures, aigua, verdures, foc, pot ser,
sí,
no sé,
sí.
Terra i aigua?
Sí, sí, per exemple, avui és dia fruit, avui 26
sí.
de maig és dia fruit,
sí.
I bé, les verdures que t'he portat, la cistella que t'he portat, són fruit, són pèsols i faves.
Sí.
Si tu culls aquell dia... pèsols i faves en dia fruit i les consumeixes en dia fruit, màxima vitalitat per al teu cos.
Ah, per tant, avui per sopar...
Ja saps que
faves, faves i pèsols.
I com que a la nit és millor, com que són dolces, aquestes
sí.
verdures, i a la nit és millor de menjar dolç, descansaràs millor.
Avui ho necessitaré molt. Anava a dir, però això, no són, això no és aigua, ni aire, ni terra, ni foc.
No, això, és, sí. això és fruit. Per exemple, avui no és un dia bo per menjar, per exemple, fulla, perquè és aigua.
Ancians, apartem-los, doncs.
Avui sí.
Avui sí.
Avui és dia de fruit.
Això ho sabem perquè hi ha calendaris que ho expliquen.
Sí, hi ha el calendari biodinàmic de la Maria Tun, i avui, per exemple, per fer aquesta entrevista, ja saps que vam buscar un
sí.
dia fruit.
Sí, 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 perquè si no és un dia fruit no surts, no?
No, no. És com el Nacho Amat, que em va consultar per fer la mostra fa 2 o 3 mesos enrere, els dies millors per fer la mostra. I vam triar dies fruits.
Tres dies seguits fruit, no
fruit.
Eren?
2 dies seguits fruit i el diumenge era mig, però no va ploure.
I a l'hora de plantar-los, tens en compte que estàs agafant una verdura així i una verdura així i les estàs posant juntes o separades? M'explico? És a dir, tot això es té en compte a l'hora de plantar-ho, si és una verdura aigua, torno als elements, eh? Si és una verdura aigua, si és una verdura aire... M'explico?
Sí, que t'explica, sí. Això funciona molt bé, per exemple... associar a escaroles i porros. Va perfecte. Escarola i porro va fantàstic.
Ah,
sí.
Però això per
sí.
què?
Sí, perquè el que és arrel amb fulla funciona molt bé. Sí, sí.
Però funciona vol dir que et dona molta vitalitat, que dona molt gust?
Són dos, diguéssim que són dos... amb el gènere humà també funciona, no? Per exemple... un capricorn i càncer s'avenen molt bé. T'ho posa que el porro sigui, que és arrel, per exemple, Capricorni, posa que sigui Capricorni aquell porro, i la escarola, que és fulla, doncs posa que sigui Càncer, que és aigua, no?
Sigui.
Vull dir que les associacions entre persones també o sigui, s'assemblen a l'associació de plantes.
Però hi ha, diguéssim, com una llista en la que s'explica el porro és Capricorn o el porro és Càncer?
No, però...
O l'escarola, o...
No, pot ser Taure, no? O pot ser una altra...
És l'analogia que fas perquè ho entenguem. Perquè així ho com amb les persones sí. Es poden complementar o rebutjar des del zodíac, amb les plantes pot passar el mateix.
Sí.
És aquesta l'explicació.
Sí. Llavors ja hi ha tipus... Per exemple, amb el tomàquet, perquè no sigui tant... El tomàquet és una solanàcea. Què vol dir? Que pot viure sola. Llavors, el tomàquet és egoista. El viure sol pot transmetre aquest egoisme a la persona. Llavors, el pagès què ha de fer? Doncs associar-ho amb altres plantes, sigui alfàbrega, sigui julivert, pastanagues, perquè sociabilitzar una mica el tomàquet, perquè si no...
I tu el tomàquet el tens envoltat d'aquestes plantes?
Sí, hi planto julivert, hi planto alfàbrega, hi planto, que d'acord que va bé també per la formiga, perquè llavors la formiga va en aquestes plantes i ja no va a la tomaquera, però també es fa... Va bé també associar-ho amb alguna punta, per exemple, del camp amb pebrots, amb apis, tot això, però el que realment ajuda és que sigui més social.
Caram, molt interessant. Tot plegat, bueno, has acabat donant o servint verdures a cuiners importants, no?
Sí.
A quins, si es poden dir?
Sí, home, el malaurat Santi Santa, el que va desaparèixer fa poc, aquest gran xef català, el Santi Santa Maria, la Carme Roscalleda...
I com hi comences a treballar amb ells?
Bé, aquí el que va obrir la caixa de trons va ser el Santi Santa Maria, que va començar, clar, a divulgar el que era l'agricultura biodinàmica, el que eren aquestes verdures...
Ah, o sigui, que ell estava sensibilitzat en totes aquestes qüestions.
Sí, sí. I llavors, clar, arrel d'això, doncs, ja, clar, va, el Santi Santa Maria potser per la seva manera de ser no tenia masses, bueno, amics dintre de l'alta cuina, però tothom se l'escoltava. Mm-hmm. Vull dir que llavors la resta de cuiners doncs clar, van fer obrir una mica els ulls amb aquest nou tipus de mètode d'agricultura i després hem treballat també amb la Carme Roscalleda, amb el Nando Jovany, amb aquests grans cuiners que han valorat tot aquest tipus de verdures, no?
I encara en serveixes amb aquests grans cuiners o no?
Només serveixo, o sigui, en moments puntuals que ells volen fer un plat especial. Mm-hmm.
Joan, tu tenies un...
Digues, per exemple, la mostra antroposòfica, el Xavier
sí.
Pellicer
sí.
Doncs va fer part del sopar amb aquestes verdures.
Referència a aquesta mostra que es va fer a Barcelona 8, 9, 10 o 9, 10 i 11 de maig
sí.
Que hi havia diferents visions de l'antroposofia, sí. Una d'elles era des de la del camp, l'agricultura biodinàmica. Hi ha un... Això em sona vagament, però t'ho pregunto sense estar-ne del tot segur. Hi ha algun projecte de recuperació de llavors?
Sí. Bueno, n'hi ha diversos a totes les comarques,
però que,
no?
Però que tu hi estiguis implicat o...
Al Vallès hi ha el grup de llavors orientals. Llavors, per exemple, hi ha les Rafardes, que són una família que també recuperen llavors. Hi ha Manresa... A l'Escola Agrària de Manresa també estan fent un treball important en aquest aspecte, però jo col·laboro principalment amb els de llavors orientals, no? Amb el Pep Salsetes, que et van subministrant llavors i llavors tu les vas reproduint.
Ah, és una qüestió de reproduir aquestes llavors.
Mm. Bé, també en biodinàmica, o sigui, una de les normatives que t'obliguen és que treballar amb llavors antigues.
I antigues què vol dir?
Antigues vol dir llavors que en el seu moment es van perdre o van quedar en un calaix d'una persona gran, s'han recuperat i s'han començat a cultivar amb ecològic o amb biodinàmic. Mm-hmm.
Joan Salicru, pagès biodinàmic. Posem el punt final a l'entrevista. Ha estat un plaer, com sempre. Recordem als amics d'aquest programa que col·laboren amb aquest euro mensual a través de teaming.net/compromís ciutadà que en Joan ens obre les portes del seu hort, a qui li agraïm molt aquest gest, que ho farà el dia 12 de juliol i que serà a les 11 del matí, que ens ho aniràs explicant. Anirem, imagino, visitant el teu hort, la teva parcel·la, que amaga diverses sorpreses. Amaga diverses. Alguna me l'has explicat per aquí.
Sí, però de moment...
No. Jo dic que amaga sorpreses, no dic
sí,
res més.
Sí, eh? Sí.
I tot això serà el dia 12 de juliol. Ja explicarem la manera de les persones que tinguin interès en poder venir, com s'ha de fer. Serà 20 places, aproximadament. Sí. Però m'imagino que més deu ser inclús dolent per l'hort, no?
Sí, és que més ja no... És que no estaran al tanto de... No veuran bé el que els estàs explicant.
Joan Salicru, moltíssimes gràcies per venir. Endavant amb tota... Cada cop s'estén més, no?, aquesta agricultura, sí o no?
Sí, sí, per sort, sí. Per sort hi ha més gent, cada vegada hi ha més gent que està donant el pas d'ecològic a biodinàmic.
Es necessita un certificat.
Sí, has de tenir el segell ecològic i llavors ja, en base a això, ja et poden... Si compleixes tota la normativa i totes les passes que has d'anar fent, després et poden donar el Demeter.
El Demeter, que això qui ho gestiona, més o menys?
Això ho gestiona l'Associació Biodinàmica Espanyola, que està a Madrid.
Ah, d'acord. Moltes gràcies. Ens veiem el dia 12 de juliol, si no abans, perquè vet a saber. Gràcies per haver vingut i gràcies per obrir-nos les portes de casa teva, d'acord? No,
gràcies a tu per haver-me convidat.
Una abraçada, Joan.
Igualment. Que vagi bé. Gràcies, igualment.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes. El punt de llum, amb Enric Tintorer.
Aquí saludem a l'altra banda del fil telefònic. Enric, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Sí?
Digues. Molt content, perquè crec que les eleccions europees que s'acaben de celebrar són molt importants, Joan.
Ah, sí? Avui parlem d'eleccions, doncs.
Sí, i la gent penso que no ha valorat prou o no valora prou la celebració d'aquestes eleccions.
Sí.
Però el mateix fet que s'hagin celebrat, el mateix fet que hi hagi un Parlament Europeu i unes institucions comunitàries són la gran garantia de pau, d'harmonia i de progrés d'uns països que ara estan units amb el projecte europeu, però històricament sempre han estat enfrontats en guerres i violència.
Cert.
Han protagonitzat dues guerres mundials en menys de 100 anys, amb milions de morts. Això convé recordar-ho, perquè al recordar-ho agafa molta transcendència un dia com el d'ahir, que va ser, per tant, molt important.
Enric, saps què estic pensant? Que estem a 2014, 100 anys després de l'inici de la Primera Guerra Mundial.
Pues sí, imagina't. Però, clar, amb la política a curt termini, les petites lluites pel poder, els egoismes nacionals, reflectits diàriament als mitjans de comunicació, a vegades ens fan oblidar la grandesa humana, moral i espiritual que tenen les eleccions europees que s'acaben de celebrar.
No?
I s'han celebrat en un marc de llibertat i diàleg. Això, jo penso que ens ha de fer estar satisfets del dia d'ahir, amb independència dels resultats. I hem d'esperar que del treball democràtic dels 751 representants escollits ahir pugui sortir una millor política per Europa, els europeus i pel món en general. A vegades hem de transcendir els petits fets per veure la grandesa que hi ha darrere del projecte europeu, Joan.
Doncs és veritat, Enric, perquè moltes vegades podrem pensar sí, sí, però mira com ha pujat la dreta, la ultradreta, mira com han pujat partits nazis. Però una cosa és que ens agradin o no els resultats, com tu apuntaves, i l'altra és que tinguem la capacitat d'expressar-nos, i aquest és l'avenç que tu apuntes, no?
Sí, però perquè ningú es confongui, els partits nazis són una autèntica minoria encara al Parlament Europeu, on dominen els grans partits democràtics i nous partits i noves idees polítiques absolutament democràtiques i progressistes.
Mm-hmm.
És a dir, ja va bé que ens avisin que hi ha un risc feixista. Això ens farà reaccionar i fer una millor política per tots.
Enric Tintorer, avui amb el teu punt de llum sobre les eleccions, com no podia ser d'una altra manera, a Europa, moltíssimes gràcies.
A tu, bona
una
tarda.
Una abraçada, adéu. Adéu. I amb l'Enric Tintoré nosaltres ens acomiadem. Ha estat un autèntic plaer. Gràcies a la Suaminidanda, evidentment a l'Enric Tintoré, el Jordi Carretero, a les vies de so i servidor. El meu nom, Joan Ortiz i Serra. El dilluns que ve hi tornem una vegada més. Atenció, parlarem de Cuando nos vamos, ¿dónde nos vamos? L'autora del seu llibre és la Isabel Rodríguez i vindrà aquí a parlar-nos-en. Moltíssimes gràcies per la vostra companyia i recordeu, sigues tu el canvi que vols veure al món. Bona tarda.
Ajuda'ns a finançar el programa amb un euro mensual entrant a teaming.net/elcompromisciutadà. teaming.net/elcompromisciutadà.